Miren, parlava antes de la publicitat d'aquests científics que han creat per primera volta els porcs modificats. Bé, pues, continuem parlant de ciència en aquest espai que és tan bo per a comunicar, que és l'espai de radiociència, i per això tinc a Juan Carda. Ell és el director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real. Molt bon dia.
Bon dia.
Juan, vostè és un científic.
Bueno, la titulació de químic que tinc pues, va implícita
claro.
En el que és una ciència, una de les diferents rames de la ciència, la química.
I tant que sí. Durant un temps hem estat parlant de totes les aplicacions que podíem aconseguir en la medicina a través de materials que se poden aconseguir, no?
Sí, efectivament. El camp dels materials, on estan implícits els materials ceràmics, té camps d'aplicacions molt diverses en tot el que avui en dia ens trobem en el nostre entorn social. I un d'ells, efectivament, i tal vegada és menys conegut, és el camp de la medicina, on també fa aportacions molt importants per a la nostra qualitat de vida, per a la nostra supervivència, i que cada vegada visquem aquestes generacions més anys, però també que aquesta vida sigui de més qualitat.
En més qualitat. Jo no sé si alguna vegada mos veuríem en la situació en la que està este moment el taulell, perquè està vivint una crisi tal volta més forta de la que tenim coneixement el públic.
Efectivament, estem atravessant una crisi realment molt seriosa en el nostre país. Si m'ho permetis, te faré una referència de les dades de producció i el que representa avui en dia aquest repte tan fort, que és la competència que té el nostre sector productiu. Si me permetis també fer un xicot de parèntesis, una xicot d'introducció, ja que estem celebrant avui el centenari de la ràdio,
sí.
En primer lloc, és felicitar-vos a tots els que és professionals que esteu en aquest important mig i que ha sigut tan revolucionari, no?
I tant.
En quan un de matí, en el meu cas, me desperte, el primer aspecte és sintonitzar la ràdio, sentir quines són les notícies, les diferents cadenes dels diferents professionals. I també fer una xicota de referència a que també la part del que ens correspon avui en els mitjans de comunicació també se fa referència a un castellonenc segurbí de naixement, que és Àngel Faust, és Julio Cervera, reivindicat en un treball que va fer Àngel Faust en la seva tesis, indicant que este segurbí, torno a repetir, Julio Cervera, va ser el que va inventar realment el tema de la ràdio, l'original, antes, uns anys antes que l'italià Marconi. Nosaltres, quan fem referència al descobrir la ràdio, sempre la fem a l'italià Marconi, però realment 4 anys abans un personatge nostre, de la nostra província, que era militar també, el comandant Julio Cervera, ja va fer unes patents referent a una telegrafia sense cables. Això se va inventar al final del segle XIX. Ell va ser també col·laborador de Marconi, entre altres, i, com torna a dir, pues, va ser l'iniciador de la ràdio sense cable, sense cablejat, la telegrafia sense cablejat, tant en utilitats, en fi, en la seva dedicació professional militar, però també en finalitats civils. Per tant, enhorabona a la ràdio, enhorabona també a aquests inventors que han quedat molt ocults, lamentablement. Han tingut grans inventors, cal pensar també en l'autogiro del submarí, i en canvi han quedat molt ocults, no?, en el reconeixement internacional. És un poquet també d'homenatge a aquesta gent que han tingut aquestes intuïcions i aquestes aportacions, no?
Grans
perquè
aportacions.
Avui en dia, exacte, tinguem este gran mig com és la ràdio i que avui us permetís divulgar i comunicar-nos. Exacte. Bueno, tornant al tema que volíem avui un poc reflexionar, pues, dir que, com tots sabem, en la província de Castelló pues, concentrem la major producció de lo que diem la ceràmica industrial. Podem aproximar que el 94% de tota la producció nacional se produeix en tot aquest entorn de les comarques de Castelló. Això representa, són xicotes dades proporcionades per la patronal Àster, de més de 500 milions de metres quadrats que se fabriquen a l'any i que representen més de 5.500 milions d'euros, dels quals el 80% aproximadament se deriven a l'exportació i el restant queden en el mercat nacional. Això representa aproximadament un 19, quasi un 20% del PIB de la Comunitat Valenciana i també a nivell nacional quasi un 2,5% del PIB nacional, és a dir, té un fort pes específic. Aquestes indústries, com tots sabem, s'agrupen en el que coneixem com el clúster ceràmic de Castelló i s'enfrenta, com acabem de dir, de reptes molt forts avui en dia. Jo quasi diria, fent un paral·lelisme a l'altra economia, que és l'agricultura, no?, dels cítrics. Facem reptes quasi equivalents.
Sí.
És a dir, tenim un fort, una forta competència per els mercats, quan eixim als mercats internacionals, per qüestió de costos, ja que en l'àmbit que estem i que nosaltres representem també un del primer, tal vegada el primer productor europeu de baldoses ceràmiques en aquest rànquing, però tenim mancances de lo que són les matèries primes, recursos naturals. Abans teníem una forta importació de lo que eren argiles tipus caolinítiques, que nosaltres en el territori nacional no abunden, en baix contingut de ferro, pel que diguem que s'ha anat orientant a aquesta ceràmica blanca, i que en la crisi de la guerra del conflicte d'Ucraïna, sí, importaven principalment aquestes argiles, pues, s'han tallat aquestes exportacions. També els costos logístics, pues, sabem el cost de fletes, no?, com s'han disparat, i tot el que significa el transport del material, són materials que són pesats. I, com dia, la forta competència que ens trobem en els mercats internacionals, on els costos de fabricació són més barats, menys costosos, on el tema no té aquest problema de matèries primes, el cost energètic també és més barat, etc.
La mà d'obra també és més barata.
I aspectes socials i, clar, i mediambientals.
Clar, i si és veritat, estan molt, en aquest moment estan molt agarrats de la mà, la citricultura i el taulell.
Jo sempre dic que fem un paral·lelisme entre els dos. La història ve a ser molt comú, no?
Sí.
Aquesta falta de competitivitat, les fortes restriccions que ens exigeixen, pues, en el camp de la citricultura també sabem,
sí,
tot el tema de
fitosanitaris,
costos també socials, etcètera, i de medi ambient.
També en la falta d'ajudes, és a dir, tenim moltes restriccions però poques ajudes, cosa que en altres països no ocorreix. Tenen les restriccions, però sí tenen moltes més ajudes.
Efectivament, una de les coses que podem reivindicar és que per part de l'administració pues, tampoc, clar, li se dona aquesta importància que ha referit jo en el que representa el PIB. No? És una economia molt important, no cal dir a nivell provincial el que representa o de la Comunitat Valenciana, però també té un pes
a nivell nacional,
molt fort nacional.
Claro.
On vam alcançar un gran prestigi, la ceràmica espanyola té un prestigi molt alt, i jo volia afegir un altre reptes que també té, a part d'estos que hem dit estructurals, no?, que podem considerar. I estos reptes són la transformació tecnològica que també ens trobem. A una indústria que ara exigeix major grau d'automatisme, el que diem una indústria 4.0, la implementació de tecnologies com és la intel·ligència artificial en tot el sistema productiu i també i els costos degut a aquesta transició energètica i mediambiental, no?, de veure alternatives energètiques i tot allò en una plena concordància de lo que diem els objectius de desenvolupament social, els famosos ODS. Tots aquests reptes són els que avui en dia ens trobem en aquest sector tan important per la nostra província, com acaba de resaltar, com és la ceràmica.
Clar, però estos reptes és algo que són lògics per a l'evolució de la vida, és a dir, és algo que tindríem que entendre com a normal, i però tindríem que disposar d'aquestes ajudes per a poder seguir investigant, és a dir, al final la ciència és el que se té que aplicar per a l'evolució.
Efectivament, ante estos reptes la solució és major grau de coneixement, major claro. Aportació científica i tecnològica cap al sector, i per això necessiten precisament aquestes ajudes, no? És a dir, el que jo he vingut repetint moltes vegades, que aquesta frase de tot a 100 en un món global per nosaltres és una ruïna. Ho estem patint la citricultura i ho estem patint en la ceràmica. En aquest món globalitzat nosaltres no podem anar a productes de baix valor afegit, tenim que donar-li una espècie de component tecnològic major, que és on ens correspon en l'espai europeu on ens trobem, i també per poder fer una revalorització d'aquest producte que ens permetisca els alts costos que siguin prou competitius front a aquests altres mercats internacionals.
Buscar-li funcionalitats.
Efectivament, ahí és on entrem. La part que nosaltres podem aportar de la part acadèmica, la part científica, és dotar de noves funcionalitats. En aquest sentit, n'hi ha que tindre un paral·lelisme del que són les ajudes que l'administració ens dona, una, simplificar. Jo m'he trobat molts projectes molt interessants i que han sigut bloquejats per tota la trama administrativa i han perdut ajudes, inclús ajudes europees, sense poder-les executar. I això és una reivindicació de simplificar, tenim que intentar simplificar l'administració, que no sigui tan complexa. Nosaltres mateixa ens fiquem...
la burocràcia ens aplasta.
Efectivament, i ens fa ineficaços. No? Altres països han sabut tindre més... ser més espavilats, anem a dir en paraules clares.
És qüestió de que...
O més hàbils.
De que és a la força, és a dir, perquè la vacuna del virus va eixir tan ràpida perquè la burocràcia la van simplificar per complet.
Efectivament.
És a dir, ahir tenim una prova...
Un exemple.
De clar. Que, clar, però ahir hi havia un moment en el que ens juguem la vida a tots.
Efectivament.
Però és que així també ens juguem la vida, el futur.
I si me permetisses que, a part de desenvolupar la vacuna, feia falta desenvolupar els components que podien permetre mantindre aquesta vacuna
però,
a temperatures extraordinàriament molt baixes.
Però se va
desenvolupar un vidre especial que aguantara aquestes temperatures tan baixes. Això també n'hi ha que dir.
Ojo, que se va desenvolupar un vidre
ràpidament.
Que no tenim... això és algo que si no ho sentim en aquest moment i diem... Vaja, és veritat, si no, com se mantenien aquestes temperatures?
Podies descobrir la vacuna, però era ineficaç perquè a temperatura més altes se destruïa.
Perdia l'efecte, clar.
Perdia el seu
efecte. Però si som capaços de fer-lo, en un moment donat, clar, una pandèmia, ni te planteges, la burocràcia passa a l'últim lloc, i sin embargo se fa.
Efectivament. Jo crec que estem entrant també en una urgència tecnològica,
sí, sí.
No? En l'administració, totes les administracions autonòmiques, des de la local, que és el més simple, autonòmica, nacional i europea, haurien d'habilitar procediments de cara a que els investigadors i els industrials poguessin tindre ferramentes de treball més àgils i més operatives. I és una reivindicació que des del camp científic estem fent. Perdem moltes, moltes oportunitats.
Claro, quina sensació d'impotència té que tindre una persona quan veu que s'està a punt d'aconseguir algo i això se queda oblidat per no tindre fonts econòmiques i per no tindre per tindre una burocràcia tan complicada, tan complexa.
Bueno, te trobes una frustració. L'última experiència va ser un projecte que recordar a Misiones, que tenim tota l'estructura feta de cara a implantar una ceràmica bactericida i fungicida on participaven hospitals tan forts com l'hospital des de l'Hospital La Fe de València, hospitals de Madrid també, i indústries ceràmiques, i al final per tota aquesta burocràcia no se va poder presentar el projecte. Estem integrats diferents grups d'investigació molt forts des de Madrid, de la Universitat Complutense, Facultats de Farmàcia, el CSIC, nosaltres, la UGI, i en canvi aquest projecte, fins a l'últim moment que vam estar peleant, una frustració increïble, pelear-nos, l'únic problema era simplement burocràtic.
I no això ens haguera, si s'haguera desenvolupat?
I s'haguera desenvolupat permetia obtenir grans laminats ceràmics que se podien ficar en hospitals i centres de salut que permetien evitar un tema de bactèries i de fongs que són molt perjudicables.
Recordem sí. El problema que tenen, fíjese que en un quiròfan es desinfecta tot, o almenys és el que ens diuen. Mm. Val, pues quanta gent, després d'haver-se operat, ha agarrat bactèries, virus, un fum?
Efectivament, jo que per desgràcia m'ha tingut que estar una temporada, com sabeu, hospitalitzat, pues me trobava sales que estaven aïllades i per tant inoperatius, alguns quiròfans, etc., per culpa d'aquestes bactèries o aquests fongs.
I sin embargo teníem la solució a la mà.
Claro, podíem haver aportat aquesta solució, en canvi la burocràcia ens ho va impedir. Normatives, de que se tenien que fer uns compliments, que la indústria no arribava, que això, que allò, i tot preparat, un consorci molt gran, i frustrant, realment molt frustrant.
Bueno, i quan venen allò de les notícies, resulta que en el Japó s'ha modificat, o en Minnesota, i dius, ja, tot passa fora. Però és que sí, el que ens ocorre és que ho tenim i no podem fer-lo.
Efectivament, perdem massa esforços en tota aquesta burocràcia o burrocràcia que jo a vegades dic i que lamentablement fan desesperar a la indústria per un costat, que per sort tenim una indústria que és molt activa, però li és frustrant, no?, quan va a una ajuda pública i veu tota aquesta burocràcia tan forta, tan pesada, la lentitud, el que se tarda en rebre les subvencions, etc. És totalment desesperant. I per nosaltres, els que venim de la part acadèmica, pues, tres quarts de lo mateix. Ens trobem també molt desemparats en aquestes ajudes que podem rebre de l'administració.
Quan ofereixen una solució, perquè no diuen, no, ajudem-nos i si a cas ja eixirà. No, no, és que està. Fotovoltaiques.
Efectivament, les aportacions que fem des dels diferents grups d'investigació, tant de les universitats com dels instituts del CSIC i altres instituts tecnològics, pues és buscar el que dic noves funcionalitats de la ceràmica. És a dir, no quedamos en el simple revestiment, que ho fem, dic de simple entre cometes, que de simple no té res, però que sabem fabricar molt bé, sabem fabricar productes de molta qualitat. Hem sigut pioners en composicions ceràmiques, cal recordar que van ser dels pioners en desenvolupar el que era, diem, la monoporosa per a un revestiment. Hem sigut pioners en el desenvolupament d'esmalts específics i, sobretot el més recent, la transformació a la tecnologia de decoració digital. Això ens ha marcat que siguem líders en els sectors en aquests camps. En canvi, ara n'hi hauria que pensar en buscar noves aplicacions de la ceràmica, que ens obriguen nous mercats, però també noves prestacions tecnològiques que, el que torno a repetir, valoritzen més el producte. Ens fugim del tot a 100 perquè això és un pan per avui i hambre per a mañana. N'hi ha que anar a productes que siguin de més valor afegit i que, per tant, el rango de preus dins de les competències ens diferencien. Ahí està el dir, pues, ceràmiques, com acabem d'explicar, que tinguin la funció bactericida, fungicida, que siguin més higièniques. Això ens obre un camp d'aplicació d'hospitals, centres de salut, quiròfanos, inclús menjadors, etc., en restauració, etc., etc., on se'n requereix un alt grau estricte d'higiene. Ceràmiques fotovoltaiques, acabes de dir, en vez de plaques que hem anat comentant, que són estàtiques, que fiquem en un terrat.
I que el que lleven és lloc, és a dir, inclús en el terme, on ara hi ha tarongers.
Efectivament, estem fent mal ús de terreny de fèrtil, no? Que és molt productiu i que en canvi l'estem ensombrint en les plaques. Pues, per què no ho integrem als edificis?
Clar, que igual tenen que estar revestits.
Efectivament. Mira, si tenim superfície en un edifici. El revestim i la ceràmica. Estem treballant perquè puguem aportar-li una decoració també, que no sigui el color típic color oscur negre, que pugui ser també transparent. Ceràmiques que permetisquen transmetre el calor, i en països nòrdics, on no és ara el cas perquè per aquest canvi climàtic tenim calor, i ara us explicaré que n'hi ha una altra solució en la ceràmica, però per països més gelats, més freds, pues podem aportar una ceràmica que competisca...
Que és un gran mercat, ixe, eh?
Molt fort, a més dels que, dels que valoritzen els productes.
Clar que sí.
Que podem fer una ceràmica càlida, no? Fem bons dissenys d'efectes madera, d'efectes fusta, pues per què no li donem aquesta prestació de càlides a un d'aquests països, la gent es agranar descalç dins de casa, i la nostra competència és el parquet, per exemple. En canvi, la ceràmica és molt més higiènica i, a més, li aportarem aquest grau de càlides. O al revés.
Més resistent.
O al revés, pels països més càlids, una ceràmica que ens permetisca major confort eliminant la radiació que calfa i que refrigera l'edifici.
I fem un planeta molt més sostenible.
Més sostenible, efectivament.
És que, clar...
N'hi ha solucions, n'hi ha camps de treball. Ceràmica conductora, en la qual pues, podem fer que un habitacle siga, li apliquem el tema domòtic, és a dir, que tocar només un espai ceràmic, pues, donem ordres d'enxufament de la llum, d'obrir i tancar persianes, etc etc. Avui en dia, en tot el que és la intel·ligència artificial, li podríem acoplar moltes prestacions si li donem aquest paper de conductor.
Jo li preguntaria a Juan, intel·ligència artificial sí, intel·ligència artificial no?
Jo penso que la intel·ligència artificial ens pot aportar molt, però sempre i quan estigui d'una manera poder controlar. O sigui, tampoc se pot deixar mans lliures a tot.
Li han presentat alguna volta algun treball fet per la intel·ligència artificial?
Sí, estem parlant en altres camps, també, no sols el ceràmic, sinó també en els camps de control de recs, per exemple, on se pot aplicar la intel·ligència artificial i optimitzar el gasto i consum d'aigua. Avui en dia, combinant en tècniques com els drons, etc., podem combinar sistemes de rega automatitzats a través de la intel·ligència artificial, on t'estudia les necessitats hídriques que té aquesta planta, el grau de mineralització que necessita, i optimitzem, per tant, els fertilitzants també, de cara a no contaminar tant el sol, etc.
És un complement.
Són camps diferents, clar, però bueno, són aplicables. Clar,
jo li pregunto a un científic, això és un complement o al final és la intel·ligència artificial la que ens farà cada volta menys intel·ligents?
No, jo penso que ben utilitzar ens va aportar més coneixement. Però ja t'he dit, el perill d'aquestes coses també és l'ús que se deriva. És a dir, per nosaltres un aparat de telèfon és molt interessant perquè ens comuniquem ràpid o baixem informació molt ràpida, però també ens pot envenenar a un cert criteri, un cert gust, etc. Sabem com se pot també utilitzar per manipular aquesta informació.
A més, n'hi ha voltes que consultes informació de la que no se té que creure tot el que li acaben d'enviar, és a dir, això no és paraula de Déu, és a dir, tens que discernir. El problema és qui controla, és a dir, qui controla que aquesta intel·ligència artificial no intoxique?
Bueno, ahí és on l'administració se té que implicar, fer mecanismes de control també, perquè al final tot se basa en la informació, com acabes de dir. Qui controla la informació controla el poder.
Clar.
Entonces, una informació que a poc te poden anar restringint-te a diferents entitats, anem a dir, entitats que poden ser multinacionals, les grans companyies,
clar,
i elles són les que te governen, no? Si vols deixar informació n'hi ha que pagar-la. Per tant, o ells t'orienten cap als camps d'interès que vulguin. Per tant, jo crec que des de l'administració s'ha de ficar un poquet d'ordre, un poquet de control, és a dir, entitats no interessades, no? Més independents, però que ens controlen un poquet i se manejo de la informació, que és on se sustenta en base a tots els procediments d'intel·ligència artificial.
És que hi ha molta gent que recela, com recelava de cada volta quan entra algo nou en la teua vida, la gent sempre sol tindre un poc de recel. Sin embargo, en les innovacions que parlem de la ceràmica, no veiem res que siga, que se puga posar en quarantena, és a dir, que digues, ui, és que això no sé si funciona. No, no, és que està provat.
Efectivament. Totes aquestes experiències s'han provat i s'han vist resultats. S'han fet habitàculs, s'ha estudiat el grau de refrigeració que es pot fer a través de ceràmiques que s'han introduït, el que llaman pigments gelats o cool pigments,
sí,
i en els quals pues, fa que tinguem una atmosfera interna més confortable i no fa falta tindre l'aire condicionat ficat ahí en marxa tot el rato, no? Perquè el propi edifici te climatitza, per exemple, no? I això està contrastat.
Per exemple, la FE implanta un nou sistema electrònic per reforçar la seguretat de les transfusions de sang. Serà una pulsera transfusional del pacient que conté un còdic de barra que l'identifica de manera inequívoca a ell, les seues mostres i els seus hemoderivats. És a dir, el que és el còdic de barres quan va dir que pareixia que allò no massa i ara fins i tot.
Efectivament. Nosaltres hem d'anar aprofitant, pues, això com diem, coneixements, els avanços de la intel·ligència artificial en una bona finalitat. Tecnologies com són la impressió additiva, fa un moment t'estava sentint que esteu comentant la notícia de que la carència d'òrganos.
Sí, sí.
Jo he sigut trasplantat, però per això ha tingut que haver una persona que sí, és que per faltat.
Clar, és que per lo vist així en Espanya no, són persones molt solidàries, no tenim problema, però al Japó és un 3% el que donen.
Efectivament. Així, per sort, és un país dels més generosos en aquest camp.
Sí.
Però bueno, torno a repetir, perquè podem salvar una vida ha d'haver una desgràcia també. Per què no intentem reproduir aquests òrgans? A través tenim tecnologies additives i experimentades, com la impressió 3D, que puguem reproduir òrgans a partir de cèl·lules pròpies del pacient, amb la qual la compatibilitat.
Claro.
Estic fent un poquet d'imaginació, no? Però una imaginació que ja s'està provant.
És a dir, tampoc és res.
No està molt allunyat, ja. I que puguem reproduir òrgans de forma natural sense tindre que anar a que una persona tinga un accident o tinga una malaltia dràstica i se morgan.
I després no? És posant-te al rechaç.
I la segona part és, efectivament, el del rechaç, no?
Del medicament que s'ha de prendre.
La biocompatibilitat.
Clar, clar, clar.
I tornant a la ceràmica, pues, bueno, això era motiu per un pròxim programa que podíem comentar, però, per exemple, la substitució de quan se fractura un os o una persona se fa major i n'hi ha una descalcificació, pues, en vez de fer una implantació de metalls, que podem implantar també una peça ceràmica, en la qual aquesta peça ceràmica té una composició molt pròxima a l'os humà i, per tant, tindríem una biocompatibilitat. A partir d'ahir pot tornar a regenerar-se les cèl·lules, cosa que en els metalls no pot ser.
Com va la càtedra d'innovació de Vila-real? Què tindrem enguany?
Bueno, és una notícia pròxima que farem. Enguany toca la Fira Destaca, així en Vila-real, sabeu que fa cada 2 anys, la fem en la ciutat de Vila-real. Enguany n'hi ha 2 coincidències, la primera, el gran aconteciment, que és el 750 aniversari de la Carta Pablo, de la ciutat, que va permetre la creació de la ciutat, i en segon lloc, més modest, el 10 aniversari de la Fira Destaca.
Bueno, sí. Més modest, tindré una... o crear esta... tampoc és... són coses que quan ja tenen 10 anys té una trajectòria, és a dir, és que ha funcionat, és que funciona.
Efectivament, ahí estem en la pelea, després de 10 anys, a part de les fires que vam encetar en ruta per les comarques de Castelló, però hi està en la pròxima edició de la Fira Destaca i està viva, no?, que dic jo. És una pelea, perquè són aquests tipus de fires científiques i tecnològiques que no tenim un hàbit d'elles, no? Sempre estem pensant en fires comercials, etc. És un event en el qual pues, intentem fer aquesta funció d'apropar el que és el món industrial, el món social, en el món acadèmic, en el món de la investigació, perquè tradicionalment pareix que en aquest país sempre hem anat poc separats.
Sí, el que passa és que jo diferís que en lo de no estem acostumats o no, jo pense que les demés fires sí que van quedant-se enrere i sin embargo este tipus de fires són els que se consolidaran,
Efectivament, si ho veiem arreu del món, aquestes fires tecnològiques cada vegada tenen un pes específic major. Clar, els països molt industrialitzats les tenen, clar, i les freqüenten, i ahí és on hi sent oportunitats, no?
Com a, el que passa que implantar-la és el més costós, i dir-li a la gent això és el que, hi ha, que entengui que és el futur i que després ho esperen, que arribi una altra volta a veure les novetats, pues això és un hàbit.
Efectivament. Entonces, volem impulsar a lo que és la promoció de les start-ups, empreses de caràcter tecnològic que puguen els més joves animar-se a crear, i entonces pues, anem a obrir ahí. Una de les innovacions és obrir oportunitats perquè presenten aquestes iniciatives i que se puguen encontrar en grups de financiació també, no soles per tota la burocràcia que comporta el món administratiu que havíem criticat al principi, sinó també que des del món més privat, en fundacions, etc., puguen també invertir,
apostar
i apostar, claro, per aquestes oportunitats. No? Jo me'n recordo que el Japó va ser un país perdedor, va ser perdedor de la Segona Guerra Mundial, i en canvi d'uns quants anys se va ficar en un dels principals països tecnològics. I això va ser apostant, i me'n recordo que el missatge des de l'administració japonesa era que de cada 10 projectes que s'iniciaven a través de empreses d'aquest tipus d'àmbit tecnològic, una que lograra l'èxit ja superava el cost que suposava iniciar les altres restants. Això li va permetir, al Japó situar-se com un principal país tecnològic.
Li ha permetit al Japó desenvolupar el que diem al principi, és a dir, el Japó ja és el que té i sos clones d'aquests animals que poden tindre trasplants, és a dir, i continua. Perquè aposta per la innovació.
Efectivament.
I per lo tant, quan un país és innovador, pues, evidentment no es queda mai arrere.
Bueno, hi han vist altres països també, com ha sigut en la part asiàtica, Vietnam, Corea del Sud, etc., en l'àmbit dels materials que ens ocupa, pues, s'han tirat a desenvolupar tots els temes dels controls digitals, que avui en dia per comprar-te un cotxe, el que més, ja no parles del motor,
no,
estàs parlant de totes les pantalles,
sí, sí,
que comporta,
sí, clar, clar, clar.
I això se regula a través del que diem els xips, i al final que aquest xip és un component ceràmic també. I bueno, ells van desenvolupar tota aquesta tecnologia i avui en dia dependim, tota la indústria automobilística mundial dependim un poc de que ens subministren els famosos xips els països asiàtics. Tots ja han patit anar a canviar el cotxe, i han dit espera, que el temps d'entrega és llarg.
Sí, 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 senyor, això hem patit, Sí. Pues Juan Cardà, director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, gràcies per haver vingut i espero que vinga més voltes,
Pues moltes gràcies, ja estem en una trega reincorporats al pie del cañó.
Clar que sí.
I a la vostra disposició, molt de gust estem.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.